Al migdia de Cope Menorca començam un nou programa al Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, en Carlos López, Navero Moll, en Diego Dubón i en Toni Fullana.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana a la finalitat de contemplar tot el que viu la nostra Església menorquina.
Aquesta setmana celebrem el Dia de la Immaculada Concepció i ens seguim preparant per l'arribada de Nadal.
Pel que fa a l'actualitat de l'Església menorquina, rellarem del primer diàleg amb el bisbe del curs sobre ecologia i el reconeixement social que han rebut dos grups de joves de la diòcesi per la seva labor com a voluntaris.
Comencem, idò, l'Evangeli d'aquesta setmana.
L'any 15 del regnat de l'emperador Tiberi, mentre Ponç Pilat era procurador romà de la Judea, Herodes era tetrarca de Galilea, Joan, fill de Zacaries, rebé la paraula de Déu al desert i anà per tota la comarca del Jordà predicant un baptisme de conversió per obtenir el perdó dels pecats. Complia el que hi ha escrit al llibre del profeta Isaïes: una veu crida en el desert, obriu una ruta al Senyor, aplanau-li el camí. S'alçaran les fondalades, s'abaixaran les muntanyes i els turons, la serralada es tornarà una plana i el terreny escabrós serà una vall i tothom veurà la salvació de Déu.
Crida l'atenció al començament de l'Evangeli d'aquest diumenge. L'any 15 del regnat de l'emperador Tiberi, mentre Ponç Pilat era procurador romà de Judea. No és habitual trobar l'Evangeli aquesta concreció històrica dels fets que es narren, però la intenció de Lluc no és documentar el lector del moment històric que vivia Palestina. El que cerca l'evangelista és fer notòria la presència salvadora de Déu, encarnada en Jesús. L'encarnació és un fet real i concret que esdevé en la història. Aquest text es narra l'activitat frenètica de Joan Baptista, a la comarca del riu Jordà, demanant la conversió dels seus habitants. Per a Lluc, la predicació de Joan demanant la conversió no sols anava dirigida als fariseus i saduceus, els que Joan tractà de cries d'escurçons, sinó a tot el poble, també a nosaltres avui. La setmana passada l'Evangeli ens demanava una actitud vigilant, desperta. Aquesta setmana Joan crida al desert. Ho ha de fer cridant perquè aquell poble estava adormit i no sentia. Avui Joan també ens ha de despertar a nosaltres, perquè moltes vegades estem apagats, secs i secs, sense esperança. El crit de Joan és una crida a preparar el camí del Senyor. Val la pena, ens demanem, com obrir-li camins a Déu? Com fer-li lloc a la nostra vida?
Començam a parlar del tema 8è dels 17.000 per evangelitzar sobre mantenir net el vestit.
Sant Mateu vincula la paràbola del banquet real amb una altra paràbola per donar a entendre que es pot ser convidat al casament i tenir l'atreviment de presentar-se sense estar a les condicions degudes. A més del rebuig explícit de la invitació, participar indignament a la celebració és una altra manera de menysprear-la. Segons els costums de l'època, era necessari acudir al casament amb un vestit blanc i net. Suposava una gran descortesia haver estat convidat i no anar dignament vestit.
La paràbola recorda que tots els homes són convidats. Déu crida tothom a través de la fe i el baptisme, que són les credencials que permeten entrar al banquet. Però la vestidura blanca que van rebre en el baptisme hem de conservar-la sense taca.
Quan el rei va entrar a la sala del banquet, va comprovar amb alegria que hi havia molts comensals, però es va entristir en veure que un no s'havia molestat a preparar-se i el va expulsar. Déu examina el seu poble, entra a l'església i ens demana: què has fet a les vestidures que vas rebre? Per què les has embrutat? Per què et vas fer cristià si no vius com a tal?
La conclusió de la paràbola és que són molts els cridats, però pocs els escollits. Set més al banquet, formar part de l'església, no garanteix l'elecció per al regne definitiu. Mentre vivim en aquest món, hem de tornar-nos constantment cap a Déu.
En el baptisme se'ns va entregar un vestit sumptuós i se'ns va dir que el conservéssim fins a la vida eterna. Com es conserva aquesta vestidura? Per què ens van fer cristians? Sentint la necessitat de tornar-nos constantment cap a Déu?
Escoltam un grup habitual en el nostre espai musical, a Cairoi, del seu CD La vida és més vida, escoltant la cançó titulada Jesús, obre'ns el cor.
Nosaltres, Biel Pons Olivés, director de Càritas Diocesana de Menorca, per xerrar-nos de la inauguració de la nova nau de Mestral Amor. Bon dia, Biel, i enhorabona per aquesta inauguració.
Bon dia i moltes gràcies.
Xerrem amb vostè per saber un poquet com és aquest nou espai. No sé si m'ho pot explicar.
Bé, la necessitat d'aquest nou espai va néixer en el moment de que es va cremar la nau d'Estif. Llavors, tota l'activitat que es feia allà en aquell moment es va traslladar a la nau de Mestral antiga, amb una reducció d'espai que feia molt difícil poder seguir fent feina. Llavors, reconstruir Estif semblava del tot inviable, i vam cercar un espai on poder traslladar part de l'activitat que es feia en el Mestral antic. Llavors, a través d'unes gestions que vam fer nosaltres, però amb l'ajuda del president de Càritas Espanyola, vam trobar aquesta nau un preu molt assequible. Llavors, en aquesta nau hi traslladarem el que és la botiga de Mestral, i l'espai que queda alliberat en el Mestral antic per la botiga es podrà fer en millors condicions l'activitat que anteriorment es feia en Estif.
I exactament quin tipus de productes hi podran trobar els usuaris de Mestral? No sé si perquè hi podran anar a partir de dia 7, no? A partir d'aquest divendres dia 7 que s'inauguren. Quin tipus de productes hi trobaran?
Bueno, els mateixos productes que es troben tant a les botigues de Mestral de Ciutadella com a que es trobava a l'antiga botiga de Mestral Amor. No incrementant tipus de productes, són productes de segona mà, gent que perquè fa una reforma o perquè necessita espai a casa seva mos du uns objectes i llavors nosaltres els hi procuram donar una segona vida en aquests objectes.
I de cara a el que són els treballadors i persones que estan dins els programes d'inserció sociolaboral de Mestral, que suposa per ells tenir aquesta nova nau?
Hombre, suposa una millora molt grossa en el sentit que, com te deia, des que es va cremar la nau d'Estif, estem fent feina en un espai molt reduït. Llavors era incòmode per fer feina, tant en els tallers com en el taller de roba. Llavors, alliberant aquest espai, la nau antiga, diguem, de Mestral, es pot fer feina en molt millors condicions.
En el seu cas, vostè va assumir fa poc més d'un any el càrrec de director de Càritas Diocesana de Menorca després de ser delegat de Mans Unides, es va?
Sí, durant 6 anys hi he estat delegat de Mans Unides a Menorca. Mans Unides en els estatuts té una norma molt clara que el càrrec és per 3 anys renovat per, renovable per 3 anys més, i llavors com a 6 anys ho vaig haver de deixar per força, per dir-ho així, més. I llavors al cap d'uns mesos em va cridar el bisbe si volia, si acceptava ser el director de Càritas, i li vaig dir que sí. Vull dir, sempre he tingut una preocupació social per les qüestions aquestes, i llavors me va semblar que havia de dir que sí. A més, jo havia quedat alliberat també de la feina, perquè m'havia jubilat i tenia temps per poder-m'hi dedicar.
I quin balanç em fa d'aquest poc més de 12 mesos escat davant d'una entitat com Càritas?
Bé, la veritat és que a poc a poc m'he anat introduint, per dir-ho així, vull dir, ara ja comença a controlar un poc la situació, i la veritat és, crec, des del meu punt de vista, que la feina que fa Càritas, no només a Mestral, sinó amb altres aspectes, com les primeres ajudes, l'atenció a les necessitats de la gent, vull dir, és una feina engrescadora. A pesar de que jo no tinc molt de tracte directe amb els usuaris, amb la gent que ve a demanar ajuda, però, bueno, vull dir, a través de l'experiència dels qui actuen directament, vull dir, és una cosa molt enriquidora.
I a partir d'aquesta experiència de més d'un any, què ens pot explicar de la realitat de les persones que viuen en situacions de pobresa a Menorca?
Ara mateix, vull dir, la primera, o sigui, una persona que té una necessitat o acudeix en els serveis socials dels ajuntaments o ve directament a Càritas. Hi ha molt bona col·laboració amb els serveis socials, en el sentit de que ells, davant una situació, ens el deriven o nosaltres els hi derivam. Llavors, es van detectant que les situacions de pobresa van canviant, per dir-ho així. Es nota, per exemple, en aquests moments una precarietat laboral molt grossa, és un dels símptomes un poc nous dels darrers anys. El problema de la vivenda, s'ha incrementat moltíssim, els preus de lloguers, de vivenda, no tothom amb els sous que hi ha s'hi pot accedir, i, bueno, i després hi ha les situacions de primera ajuda, gent que no pot pagar un rebut, gent que encara avui necessita que se li doni una ajuda per alimentació, i aquestes són un poc les necessitats. I després també, lligat amb el problema de la feina, el problema de la inserció laboral, de gent que ha quedat sense feina o que per les seves condicions personals els és molt difícil trobar feina.
Una de les coses que és més d'actualitat de tot el que m'ha dit, no, supos que coincidirem jo, és el tema de la vivenda, el tema de l'habitatge, que aquí a Menorca és un tipus de pobresa que no havíem tingut, entre cometes, no, fins fa poc, el tema dels lloguers. No sé si des de Càritas s'ho plantegen com un nou repte, si tenen algun tipus d'estratègia que hagin pogut comentar amb els ajuntaments o amb el Consell.
Bueno, ja t'he dit que estem coordinats i es fa el que es pot dins el que hi ha en el mercat. Jo crec que s'hauria de prendre consciència un poc de que la qüestió aquesta del lloguer és greu, eh? Vull dir, a més, ja t'he dit, amb els sous precaris que existeixen, un jove que cobra 1.000 euros difícilment pot accedir a una vivenda en els preus que estan. Vull dir, això, la societat n'haurà de prendre consciència i suposo que les administracions públiques també n'hauran de prendre consciència. De fet, per exemple, l'altre dia vam tenir unes jornades amb els voluntaris i amb els treballadors sobre el pla estratègic en els dos propers anys, i va ser un dels temes amb els quals més es va incidir.
I vostè, amb què se va quedar d'aquesta trobada? Què li va semblar?
Perdona? Perdona, no tinc...
Sí, vostè a quina conclusió va arribar després d'aquesta trobada? Si hi ha solucions reals que es puguin posar en pràctica.
Hombre, jo crec que les solucions han de venir un poc de la combinació de les administracions públiques i la propietat privada, en el sentit de que hi ha vivendes que estan tancades, que potser brindant per un lloguer quasi mòdic es podrien fer responsables d'algunes reparacions d'aquestes cases. No ho sé, perdona. És un tema que estem explorant.
D'acord. Idò, molt bé, moltíssimes gràcies, Biel, pel seu temps i esperem que vagi molt bé la inauguració.
Esperem que sí. Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Seguim escoltant des d'Is la vida és més vida del grup Cairoi la cançó que es titula Com Maria.
Una vida entregada, un camí per construir, compartint l'esperança, el dia a dia, el treball, i colze a colze caminar. Volem fer com Maria, restar sempre oberts a Déu, acollint la paraula que encoratja a caminar. Com Maria de Nazaret, ens cal avui iniciar.
Tenim ara preparades unes notícies de diferents activitats que els hi passam a explicar.
I començant referint-nos al primer diàleg amb el bisbe d'aquest curs que va versar sobre ecologia. Ens passa s'informació a Maria de Ben.
El bisbe dedica el primer diàleg del curs a l'ecologia. El senyor bisbe Monsenyor Francesco Nessa ha reafirmat el compromís de la diòcesi amb la sostenibilitat mediambiental en el primer diàleg del curs. Un bon grup de fidels s'ha apropat l'últim divendres de novembre a la catedral per escoltar el seu discurs, titulat cap a una ecologia integral i inspirat en l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc. El bisbe ha exposat les claus de la crisi ecològica i quines són les seves arrels ètiques i espirituals per després aproximar-se a les possibles solucions al problema. El camí per a promoure una cultura ecològica no és fàcil ni s'hi arribarà de cop, i així ho ha admès el senyor bisbe. Per arribar a una manera de mirar el món, un pensament, una política i una espiritualitat que promoguin el respecte a la natura, s'han de tenir en compte molts aspectes, socials, econòmics, artístics, culturals... Un gran repte, concluïa Monsenyor Conessa, però que alhora és necessari per evitar la destrucció del planeta. Un cop finalitzada la seva intervenció, s'ha obert un col·loqui on destaca la crítica al sistema de consum des de punts de vista molt diversos. Hi han intervingut una vintena de persones, entre les quals la política Mae de la Concha, que era allà a títol personal, o l'historiador Miquel Àngel Casasnovas.
Ara serà en Sebastià qui us ampliarà la informació sobre les jornades d'ideologia de gènere.
Els prevereres de la diòcesi van dedicar dimecres i dijous de la setmana passada a posar-se al dia en idees tant d'actualitat com el feminisme, sexe i gènere o transsexualitat. En les jornades d'ideologia de gènere, organitzades per la diòcesi i l'Observatori de Bioètica de la Universitat Catòlica de València, Sant Vicente Màrtir, al Santuari de la Mare Déu del Toro. Gràcies a les tres ponències dels professors d'aquesta universitat, els preveres de l'illa van tenir l'oportunitat de conèixer en detall la proposta de llei sobre transsexualitat que prepara el govern i que preocupa dins l'Església, perquè dona llibertat als menors a sol·licitar el canvi de sexe sense necessitat de proves mèdiques ni consentiment de la família. El tema es va abordar des dels tres àmbits, el jurídic, el científic i l'antropològic. Alejandro López va explicar la proposta de llei en si, mentre que Julio Tudela va exposar els perills d'un canvi de sexe abans de l'adolescència i les conseqüències biològiques i psicològiques per a un individu. Els aspectes més socials els va abordar Enrique Bruguete. S'ha confiat que demana un canvi de sexe que haurà d'hormonar-se tota la seva vida i el que comporta amb això? Es demanava aquest antropòleg. La llibertat exigeix l'ús de raó. Va afirmar per concloure que un fiat no pot decidir, perquè no compta la maduresa necessària per a conèixer totes les conseqüències als seus actes. Les jornades formatives en ideologia de gènere van comptar també amb dues conferències obertes al públic, especialment adreçats a educadors, catequistes, pares i mares. Enrique Bruguete va repetir la seva ponència «Sexe i gènere a la recerca d'una veritat més enllà de les ideologies», al Seminari Diocesà a Ciutadella i a la Casa de l'Església de Maó.
I completam aquest bloc informatiu fent-nos ressò del reconeixement social que han rebut uns grups de joves de la diòcesi. Ens informa també na Maria.
Dos grups d'escoltes premiats pel seu compromís social. La societat ha reconegut la feina de voluntariat de l'Agrupament d'Escoltes de Sant Bartomeu de Ferreries i el de Sant Antoni Maria Claret de Ciutadella. Els ha otorgat un premi a cadascun per la seva labor social. Per una banda, el grup de Ferreries ha rebut el Premi Ciutat Educadora. L'Ajuntament es reconeix així la tasca com a col·lectiu, tant per la feina de voluntariat com per la transmissió de valors als joves a través de l'educació no formal. Per altra banda, el Banc de Sang i Teixits de Balears ha reconegut el compromís de l'Agrupament de Ciutadella amb la promoció de la donació de sang. Ho ha fet en un acte d'agraïment conjunt a la sala multifuncional d'Es Mercadal, on ha agraït també la tasca d'altres entitats la setmana passada.
Tot seguit els anem a explicar la nostra agenda. Presenten el llibre Cartes Noves Joves Vees, Sants Pares del segle I al segle II, de mossèn Joan Bosco Faner sobre les epístoles dels primers cristians.
Serà avui a les 8:30 de Fosquet al seminari a Ciutadella.
Càritas inaugurarà la nova nau de Mestral de Mó.
L'acte comptarà la presència del president de Càritas espanyola, Manuel Breton Romero. Serà avui, a les 7 de Fosquet, a la nova nau, cita en el carrer Itàlia 4 del polígon industrial de Mó.
La diòcesi celebra la solemnitat de la Immaculada Concepció a diferents punts de l'illa.
A Ciutadella, el bisbe Francesc presidirà demà a la catedral a les 12 i es suprimeixen les misses de les 11 del matí.
Tercera trobada de capellans d'hospital i geriàtrics.
Jornades de convivència oberta a capellans, religiosos i seglars del món de la salut per a compartir inquietuds i reflexions sobre el treball d'acompanyament en hospitals i geriàtrics. La trobada comptarà amb testimonis de voluntaris seglars dels centres de salut de l'illa. Això serà dimarts, dia 11, al Santuari de la Mare Déu del Toro, de les 10:15 a les 4:30.
Cursat per a guies turístics.
Hi haurà una visita guiada per Ciutadella que dirigirà Mar Pellicer. Organitza la Pastoral de Turisme. Serà dimecres que ve, 12 de desembre, trobada a la catedral a les 4. És una activitat gratuïta i, per tant, no cal inscripció prèvia.
Segona xerrada de teologia.
L'Institut Diocesà de Teologia i l'ISCREP organitzen la segona trobada de teologia d'aquest curs, que en aquest cas oferirà el doctor Xavier Marín sobre fenomenologia religiosa. Serà divendres, dia 14, a les 8:30 del vespre, al seminari a Ciutadella.
Les germanes Clarisses de Ciutadella ofereixen un taller bíblic.
Tindrà lloc al seu monestir dissabte, dia 15 de desembre, al matí. L'activitat és gratuïta i qui desitgi apuntar-s'hi ho pot fer al telèfon 971 38 27 78 o al correu electrònic monsantaclara@telefonica.net.
Pregàries d'advent dels equips de la Mare de Déu.
Els grups partiran del tema «M'aixecaré i aniré per places i camins per anunciar la bona nova del Senyor». Es celebraran dues pregàries, una dissabte 15 de desembre a les 9 del vespre a l'església de Santa Maria de Ferreries, l'altra, el demà diumenge 16, a les 5:30 del vespre al Santuari de Maria Auxiliadora de Ciutadella.
I això és tot per aquesta setmana.
On sempre, els nostres desitjos de que siguin molt feliços.
Molt bon divendres i molt bona setmana.